Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Té el Barça avui el partit més important de la temporada, que deixarà de ser-ho d'aquí a 3 setmanes, quan jugui la tornada a Montjuïc. Demà ja farem l'anàlisi del partit amb el que hi hagi, però avui ens hem de permetre pensar que el Barça farà un bon partit i traurà un bon resultat. No tenim gaire arguments on aferrar-nos, la veritat. Potser l'únic argument és que, en principi, el Nàpols, el seu rival, està encara pitjor, però en aquestes hores prèvies al partit està permès pensar que tot anirà bé. És el partit més important de la temporada fins ara, però en la prèvia estem parlant més de De Jong que del partit. I ho fem perquè De Jong va voler ahir manifestar la seva indignació amb les informacions que s'han donat darrerament sobre el que cobra i sobre el seu futur. Crec que De Jong no ha encertat amb el moment, crec que ahir no era el lloc ni el dia, i crec, francament, que erra el tret també. Més que apuntar cap a qui transmet la informació, faria bé De Jong de preguntar-se d'on surten aquestes informacions. I per trobar la resposta ho té molt fàcil. Només s'ha de preguntar a qui li interessa que s'emprenyi perquè marxi a final de temporada per poder cobrar un traspàs i ingressar diners. La resposta és òbvia. A la Champions avui també es juga el Porto-Arsenal. Ahir Inter 1, Atlètic de Madrid 0, en un gran partit de futbol en el que l'Inter va ser superior. És un gran equip aquest Inter. I també ahir PSV Eindhoven 1, Borussia Dortmund 1. És notícia important d'aquest matí. Oficial, Tuchel deixarà de ser l'entrenador del Bayern de Múnich a final de temporada. Una notícia que, evidentment, afecta al Barça perquè Hansi Flick seria un dels objectius del Bayern i perquè Tuchel queda lliure i podria ser també una opció per substituir Xavi. En clau espanyol hem quedat per parlar després amb el jugador de l'Eibar i ex de l'Espanyol, Anaïs Arbilla. Dissabte tenim un Eibar-Espanyol, segon contra tercer, duel directe per plaça d'ascens directe. La seleccionadora espanyola Montse Tomé ha dit que Alexia Putellas podria tornar a jugar aquest divendres amb la selecció espanyola. En bàsquet sentirem a Ricky Rubio, que tornarà a jugar amb la selecció espanyola. El Barça de futbol sala cau eliminat als quarts de final de la Copa del Rei a la pista del Peñíscola 4-3. Guanyava 2-3 a 30 segons pel final i se li va escapar el partit al darrer segon. En tenis, Alcaraz ha hagut d'abandonar el torneig de Rio de Janeiro perquè s'ha torçat el turmell. En principi, tot i l'ensurt, no sembla res greu. I en motor s'han acabat els tests de pretemporada de MotoGP a Losail i comencen els de Fórmula 1 a Bahrein, amb domini de Verstappen. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, què pot passar avui a Nàpols? Creieu que el Barça encarrila l'eliminatòria al 27%, que quedarà tot obert per la tornada al 47%, que hi pot haver desfeta blaugrana al 26%. En clau espanyol us preguntem si signeu l'empat a Eibar dissabte. Heu votat que sí al 37%, que no al 63%. I en clau Girona, els de Mitchell, com sabeu, han sumat un punt dels darrers 9. Us preguntem si és un sotrac o resultats normals. Creieu que és un sotrac al 27%, que són resultats que es podien donar al 73% dels que heu votat. L'Héctor García està al control de so, l'Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 7 minuts de les 3 de la tarda. La pilota és la pilota que més ens agrada, és la pilota de les estrelles, ja roda Esports COPE.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Jo crec que està al 50%, no? Som equips que d'alguna manera venim de guanyar, venim de guanyar la Lliga i ells el Scudetto. Aquesta no està sent la millor temporada del Nàpols. La nostra està sent irregular, però bé, demà el que hem de mostrar és aquesta regularitat. Els favorits us ho deixo a vosaltres. Al final nosaltres ho hem de demostrar al camp. I per més que parlem, al final és demà. Demà a les 9 doncs hem de demostrar que som millor que el Nàpols i d'aquí doncs unes setmanes també a casa. Per tant, és moment de parlar al camp. No val això de som favorits i després no rendir. Crec que és el moment de mostrar la millor cara, sobretot al camp.
Doncs a veure, que avui és un dia gran, partit gran, cita gran del Barça a la Lliga de Campions. A partir de les 9, aquest Nàpols-Barça, són vuitens de final anada. Estem davant del partit, fins ara, més important de la temporada pel Barça. Estem a Nàpols, amb el nostre equip d'enviats especials, el Manuel Oliveros, l'Helena Condis, amb l'assistència tècnica del Sergio López, primer amb l'Helena, l'última hora del Barça. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda des del passeig marítim de Nàpols. Ara mateix 20 graus de temperatura, hi ha gent fins i tot prenent el sol a la sorra de la platja i molt a propet estic del dinar de directives, on ara mateix estan De Laurentiis fent d'anfitrió amb Joan Laporta i amb una àmplia representació a la directiva del Barça. Ha arribat una hora més tard el president blaugrana perquè ha estat movent-se pels carrers, pel centre de la caòtica Nàpols, per la zona on hi ha els murals de Maradona, fent una mica de turisme, i ara ja estan dinant tots junts en aquest espectacular passeig marítim de Nàpols.
Perfecte, ara preguntaré de seguida per l'última hora esportiva de l'equip i farem la Loto Xavi de cara al partit d'aquesta nit, però abans, tema De Jong. De Jong ahir sortia a la sala de premsa del Diego Armando Maradona i deixava anar aquesta bomba.
La verdad es que últimamente me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado incluso con lo que escribe vosotros, la prensa en general, que salen muchas cosas que no son verdad, que es que no lo puedo entender tampoco, que algunos de vosotros van diciendo cosas que no son verdad, que son mentira y que no os da como un poco de vergüenza decirlo. Es que la verdad, por ejemplo, estáis hablando mucho de mi contrato, de mi situación, que salario y tal, y también es mucho humo, mucho mentira. Es que estoy cobrando como 40 y tal, pero la verdad es que esto es muy lejos de lo que realmente cobro. No voy a decir cifras ni nada, pero es que se han inventado una historia que no es verdad. Estoy muy, muy feliz en el Barça, siempre lo he dicho, es que es el club de mis sueños. Entonces, espero que puedo seguir muchos años aquí jugando en el Barça.
En fi, Helena, tu diràs, estava clar que ho portava a dins, De Jong. No sé si era el millor moment per dir-ho, per fer aquesta reivindicació, ni si encerta amb l'objectiu tampoc.
No, de fet, tots a la sala de premsa, Joan, vam coincidir en que no era el moment de generar un altre incendi abans del partit més determinant de la temporada, més important. El Barça fa 3 anys que no es planten uns vuitens de final de la Lliga de Campions. A més, el club ho sabia, Xavi el va recolzar, n'havia parlat prèviament amb De Jong, perquè és De Jong, segons sabem, qui demana sortir a parlar, portar uns dies esperant aquest moment, i realment es va quedar a gust amb aquesta estripada contra la premsa. Hi ha un detall que és significatiu, que és que la primera pregunta és de TV3. És curiós perquè sempre comencen els mitjans del club. Ahir no, ahir pregunta TV3 el primer pel seu futur, el company Xavi Lemus. Mig somriu De Jong i ja comença a enumerar les que ell considera que són mentides que s'han dit sobre ell a la premsa. En 5 de 9 respostes, perquè després ja el responsable de premsa del club, el Sergi Nogueras, va dir que se li preguntés a De Jong pel partit. 3 idees bàsiques. Ell diu que és molt feliç al Barça, per tant, deixa clar que no vol sortir, que vol estar molts anys al club dels seus somnis, diu. Nega les xifres que s'han publicat del seu contracte, però tampoc dona les xifres concretes, i nega una oferta de renovació al Barça. El club filtra que sí que té una proposta de renovació sobre la taula. Els agents de De Jong responen que hi ha hagut contactes informals, que Deco els ha tantejat, però que no li han passat cap borrador amb unes xifres definitives per poder estudiar aquesta suposada proposta. A mi el que em va faltar és més atreviment per part de De Jong, perquè dispara contra la premsa, però no dispara contra el club. I el seu president Laporta, quan arriba a la direcció, és qui pressiona perquè De Jong surti, ara fa dues temporades, i davant de la negativa del jugador, que no es vol ni baixar el sou ni vol anar al Manchester United, el que fa el Barça és reunir a tots els mitjans afins al club, a les oficines del club, per denunciar que el contracte de De Jong és il·legal, que el contracte que va signar De Jong amb Bartomeu és il·legal. No té més recorregut, però és que el pressionen de mil maneres diferents perquè abandoni el Barça o perquè es baixi el sou. I ara el club filtra el que filtra i torna a fer el mateix. I De Jong dubto molt que no sàpiga d'on surten aquestes informacions. Per tant, em va faltar una mica més d'atreviment, igual que amb la premsa, també amb el club i amb els que manen.
Doncs estic totalment d'acord amb tu. Escolta, parquem aquest tema, que l'important és el partit d'aquesta nit, Helena. Esperem que el Barça tregui un bon resultat per encarar de la forma més tranquil·la possible el partit de tornada. I no sé què em dius del possible 11 de la Loto Xavi. Sobretot, hi ha algun dubte potser en defensa, no, Helena?
Sí, no ens va donar cap pista, Xavi. De fet, és que tampoc li vam preguntar, per possible 11. Estàvem tan obsessionats amb l'incendi de De Jong, que va dinamitar tota la prèvia, també amb la continuïtat de Xavi, que pensàvem, potser aquesta eliminatòria contra el Nàpols és un matchball. Xavi assegura que ell no sent que se la jugui, almenys que no sent que jugui la seva continuïtat immediata en aquesta eliminatòria, i descarta que el puguin fer fora. Jo crec que a l'11 hi pot haver una sorpresa, que podria entrar Araujo lateral dret en lloc de Koundé i mantenir a Cubarsí, a Míñigo com a parella centrals, i Cancelo al lateral esquerre. La resta està cantada. Gundogan tornaria després de descansar i hi hauria un mig al camp amb quatre migcampistes. A la base, Christensen amb De Jong, una mica més avançats Gundogan amb Pedri, i a dalt a la davantera Lamine i Lewandowski, perquè tot i que està recuperat Joao Félix, ahir el vam veure entrenar amb total normalitat amb els seus companys, tres setmanes després de lesionar-se, de fer-se un esguins al turmell, no està per ser a la partida, sí per tenir minuts a la segona part.
Perfecte. Més de 1.000 culers a la grada, no?
Home, és que és un partit molt important, Joan. Ja es fan notar, al centre de Nàpols, molts culers, hi haurà 1.350 culers. També la porta ha vingut amb Deco i amb tota la directiva, familiars, perquè fa 3 anys que el Barça no juga uns vuitens de Champions. Perquè, a més, jo crec que a Barcelona aquest cop sí que es creuen que el Barça pot demostrar sobre el terreny de joc que és superior a un Nàpols, que arriben hores molt baixes, perquè és la primera eliminatòria de Champions per Xavi, pot ser l'última, i perquè és que fa molt de temps que no veiem un partit així, des del 10 de març de 2021, en aquell empat a 1 al Parc dels Prínceps, on el Barça va caure eliminat en vuitens perquè portaven un molt mal resultat a l'anada al Camp Nou. L'últim gol de vuitens a final va ser un golaç de Leo Messi en un partit marcat per la pandèmia, i on va ser el primer viatge de la porta. A veure què passa, però Xavi també té molt bon record d'aquí de Nàpols. Va viure una de les millors nits seves a la banqueta. La seva primera temporada va golejar 2-4 al Nàpols, a l'Europa League, i per tant hi haurà molts culers avui aquí, doncs, per recolzar l'equip. L'objectiu, a més, ja ha dit el tècnic, i també ho sostenen des del club, és classificar-se per quarts, perquè hi ha 10,6 milions d'euros pressupostats si superen aquesta eliminatòria de vuitens.
Esperem que tot surti bé. Helena Condis, gràcies, sort, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Busquem un altre punt de comunicació amb Nàpols per conèixer ara l'última hora del rival, amb el Manuel Oliveros. Hola, Oli, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan.
Bé, la gran novetat al Nàpols estarà a la banqueta, la presència de Calzona, i a veure quines decisions pren i com afecta tot això al rendiment de l'equip, no?
Aviam, però la gent aquí diu que, i ahir li vam preguntar directament si jugaríem un 4-3-3, i diu que li agrada, però que naturalment ha de veure com està l'equip i veure quin dibuix fa, però tots els periodistes d'aquí apunten per un 4-3-3, de manera que canviaria una mica, perquè Matarri darrerament jugava a vegades amb 4 defenses, l'altre dia, el dissabte, va jugar amb 4 defenses, però gairebé sempre amb 5 defenses. Ara sembla que el dibuix de Francesco Calzona, que debuta com a primer entrenador del Napoli, però que va treballar aquí amb Sarri i en Spalletti, doncs jugaria amb un 4-3-3.
I a l'11 està clar o hi ha algun dubte?
Hi ha un dubte, que és Traoré. Diu que Traoré està al 80%, que no està al 100%, diu que segurament jugarà uns minuts, no sap si serà d'entrada o serà de sortida, però que jugaria uns minuts, de manera que el dubte està al mig del camp. Si no fos Traoré titular, seria el suec Kajusta, de manera que la resta sí que sembla que està clar. Amb l'arribada d'Osimhen després de la Copa d'Àfrica i després de jugar la final amb Nigèria, que va perdre davant de la Costa d'Ivori, la final, com dic, de la Copa d'Àfrica, Osimhen tornaria també a l'eix de la davantera, i la resta seria Mret, Di Lorenzo, Rahmani, Juan Jesús, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Kajusta o Traoré, Politano, Osimhen i Balasgelia.
Aquí la qualitat està sobretot en els tres davanters. I de l'ambient, què em dius? Oli, estarà ple el Diego Armando Maradona? Entenc que sí, no?
Diuen que hi haurà una bona entrada. No crec que estigui ple. L'entrada és de 55.000 espectadors. El sol lluït durant tot el dia. És a dir, que la temperatura és bona. No hi ha molt d'ambient, en el sentit que estan una mica decebuts els aficionats del Napoli, perquè estan novents a la classificació, a 27 punts del líder, que és l'Inter de Milà, de manera que no hi ha molt d'ambient, però sí que serà una bona entrada. I després, deies, el debut de Francesco Calzona, que no sé si estava mirant molt els partits del Napoli o no. Ell el que diu és que el diumenge va ser el primer dia que van contactar amb ell, va empatar l'equip del Napoli, empat a un davant del Gènova el dissabte, i el diumenge va contactar amb ell Di Laurentiis, i pràcticament no havia tingut ni de dir tot això als seus pares, a la seva parella, als seus fills, i ja ha d'agafar el Napoli. I no sé si sap molt com juga el Barça. La veritat és que li vam preguntar directament si havia vist algun partit, quin partit havia estat l'últim que havia vist el Barça, i no va saber respondre.
Molt bé, doncs esperem que el Barça tregui profit de tot això i que avui ens expliquis bones notícies i ens cantis molts gols del Barça al Diego Armando Maradona. Oli, gràcies, t'escoltem, que vagi molt bé.
Tant de bo, gràcies, Joan.
Adéu-siau. Les 3:20, de seguida l'anàlisi.
Lo sentimos, pero no quedan utilitarios en alquiler. ¿Le importaría ir en un descapotable último modelo?
A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Verti tienes el seguro de tu coche desde solo 180 euros. Y además te llevan las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Ah, sí, sí, más. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales, y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme, volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Vinga, analitzem algunes de les claus que ens porta el partit d'aquesta nit del Diego Armando Maradona, aquest Nàpols-Barça. Ho fem amb un dels experts en futbol internacional a la COPE, el Guille Uzquiano, que estarà comentant el partit pel Tiempo de Juego. Guille, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? Muy buenas.
Bueno, aquí un poco el tema, Guille, lo venimos comentando estos últimos días en la previa, es ver quién está peor futbolísticamente, ¿no? O quién está menos mal, vamos.
Sí, 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 la verdad es que uno cuando se imagina los octavos de Champions no se puede imaginar estar en la situación tan mala que está el Barça, pero efectivamente es que el Nápoles está peor. Yo sería optimista, la verdad, porque entiendo que haya dudas con respecto al rendimiento del Barcelona, pero insisto que el Nápoles ganó la Liga Italiana la temporada pasada, como sabéis, y eso fue algo inesperado, porque yo creo que no tenía plantilla como para pensar que eso podía ser. El Inter me sigue pareciendo, ya me lo parecía la temporada pasada, un mejor equipo que el Nápoles, pero rindieron muy bien, rindieron por encima de las expectativas, ganaron merecidamente y con mucho margen el campeonato, y este año han pegado el bajón lógico, pero yo creo que también de forma exagerada. Si el año pasado estaban rindiendo por encima de lo que se esperaba, ahora el Nápoles está rindiendo por debajo, muy por debajo de lo que se esperaba.
Yo al Nápoles le he visto muy poquito, al Barça le veo todos los partidos, y cuando te escucho, Guille, pienso que muy mal tiene que estar el Nápoles, ¿eh?
Bueno, solo hace falta ver la clasificación. Noveno, lejos del no solo del primero, sino de la cuarta plaza, que todavía tiene alguna opción de entrar en Champions porque está muy abierta esa cuarta plaza. Pero si tú miras los partidos en casa, tiene prácticamente el mismo número de goles a favor que en contra. Y todos los jugadores individualmente han bajado el nivel, sobre todo las estrellas, Osimhen, Kvaratskhelia, Zielinski, que era un jugador muy importante, está apartado.
Sí.
Han tenido lesiones en defensa. Han cambiado dos veces de entrenador, la última ayer. O sea que es un polvorín también porque tienen un presidente, yo decía el otro día, muy de España de los años 90, ¿no? Muy Gil, Opera, ese tipo de presidentes, bueno, particulares y que sí, en cuanto no están de acuerdo con algo, intentan imponer la alineación o el sistema táctico al entrenador y si no están conformes, no tienen ningún problema a 24 horas de un partido de Champions sustituirle por uno sin experiencia, que es lo que más me llama la atención. Había sido segundo Calzona, el nuevo entrenador de Sarri y de Spalletti, pero es que su experiencia como primer entrenador se limita a unos meses al frente de la selección de Eslovaquia, nada más.
A ver en qué afecta ese cambio tan cerca del partido, ¿no, Guille? Porque, bueno, puede ser un revulsivo, que entiendo que es lo que claro, el presidente busca, o puede contribuir a aumentar el desconcierto todavía más.
Sí, es inesperado. La verdad es que yo pensando en el partido me creo tanto un 3-0 como un 0-3. Es de los pronósticos que tengo más dudosos, la verdad, porque el partido puede salir por cualquier lado. Cuentan en Nápoles que no va a haber mucho ambiente, que la gente se ha desapegado mucho del equipo. Pero bueno, tienen buenos jugadores y efectivamente el cambio de entrenador puede suponer un efecto o el contrario. Así que para mí, al menos, es totalmente una incógnita lo que va a pasar esta noche.
Vale, acabo repasando los nombres propios del Nápoles, que los tenemos todos claro, que son Politano, Osimhen, que acaba de volver de la Copa de África, y Barasquelia, que aunque no esté en su mejor momento, es un futbolista de un talento enorme. Guille.
Sí, sí, el año pasado creo que fueron 14 goles, 17 asistencias, fue elegido mejor jugador de la Serie A. Osimhen fue el goleador. Es verdad que este año empezó queriéndose marchar, luego discutiendo con De Laurentiis, luego discutiendo con el entrenador, con el agente de Kvaratskhelia, llegando tarde de la Copa de África, con lo cual hace mucho que no juega con el Nápoles. Yo tengo alguna duda de que sea titular, pero entiendo que el nuevo técnico se aferrará a sus nombres más importantes, por mucho que no estén en forma o por mucho que haga tiempo que no jueguen. Así que yo espero ese tridente, que es efectivamente lo más peligroso con diferencia del Nápoles, con el añadido del hijo de Simeone, del Cholito Simeone, que venía jugando últimamente, y que o lo hará de titular o lo hará en la segunda parte, pero seguro que tiene minutos también.
Bueno, a ver cómo se da. Te escuchamos después, Guille. Un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Otro para vosotros. Adiós.
Anem una notícia ara que afecta, no sé si indirectament o pot afectar directament al futur de la banqueta del Barça. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
És oficial, hem sabut aquest matí, que Dujel deixarà la banqueta del Bayern a final de temporada.
Sí, i de fons amb una cançó d'Anamena que també està de moda. I avui el que s'esperava, sí, el Bayern de Múnich, portaven temps parlant què passava amb Thomas Tuchel. Doncs a les 10 del matí, comunicat oficial, han pres aquesta decisió per fi, marxarà a final de temporada. No han volgut trencar amb la temporada en marxa, era una cosa que el Bayern no volia abans d'acabar aquesta temporada. Ja van veure per ser el cap de setmana fins i tot la mala relació del cos tècnic amb un dels pilars del Bayern, amb Joshua Kimmich. Van perdre 1-0 a casa de la Lazio l'anada dels vuitens de la Champions. A la Bundesliga estan segons a 8 punts del Super Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, i Tuchel marxarà quan acabi aquesta temporada. A Alemanya informen que l'objectiu del Bayern, el número 1 ara mateix, per suplir a Thomas Tuchel, és Xavi Alonso. El que passa amb Xavi Alonso és que de moment els diu que calma, que ell vol acabar aquesta temporada i ho vol fer, evidentment, fent història guanyant la Bundesliga. Sí que de moment Xavi Alonso no els hi contesta, i el pla B i C, que també informen a Alemanya, és Hansi Flick. Hansi Flick, el que expliquen és que prefereix el Barça, i el que passa és que encara no l'ha trucat ni Joan Laporta ni Deco, i llavors està esperant també al Futbol Club Barcelona. Així que veurem si amb aquesta decisió del Bayern hi ha un efecte dominó i es mouen totes les peces de les banquetes d'Europa.
Sí, sí, a veure com ho encaixem això. Escolta, com ha anat la persecució a Mbappé a les últimes hores?
Bé, ja l'hem vist per fi, l'han amagat a les últimes 48 hores, ha estat a Barcelona. És curiós, mentre suposadament està negociant el seu contracte amb el Real Madrid, ara que ha decidit deixar el PSG a final de temporada com a agent lliure.
Hi havia un altre lloc on anar.
No hi havia un altre lloc, i ha vingut amb el seu millor amic al PSG, també a l'ex del Real Madrid, a Kraft Hakimi, i han gaudit de tot. Han estat a l'hotel Florida, que està a la muntanya, l'hotel Ars, que està a la platja, les millors sales de festa de la ciutat, el Botafumeiro, que sempre parlem quan hi ha cimeres del Barça, doncs han anat també, han estat amb cantants, han anat als cars, a conduir cars on van a vegades els jugadors del Barça, i al marxar fins i tot Kylian ha tingut el detall de firmar samarretes amb els fans que té aquí a la ciutat comtal.
Ha estat a propet, eh?
Molt a prop, sí. Ell es pensava que jo era un aficionat més que estava fent una foto, sí.
Víctor, gràcies.
Gràcies.
Abans del debat, jornada Champions Hill.
Ha dit Víctor que era Anna... Jo pensava que era Rosalía. No pensava que era Anna Mena. Bona tarda, Ballori.
Bona tarda.
Com
tarda. Que avui, a més del Nàpols-Barça, tenim Porto-Arsenal.
Sí,
i ahir Va ser un molt bon partit, a l'Inter Atlètic de Madrid, amb victòria, jo crec, justa de l'Inter per 1-0.
Sí, el partit va respondre a les expectatives d'interès que havia aixecat. Sistema de tres centrals a tots dos equips, amb Simeone repetint, amb Marcos Llorente a la davantera, i seriositat matalassera, sobretot a la primera part, a l'hora de discutir-li la pilota als italians. Només faltava, per acabar-ho d'adobar, que Griezmann estigués una mica més enxufat, estava molt difuminat el francès. A la segona part, la balança comença a caure del cantó interista per les imprecisions dels de Simeone, i de fet una mala entesa entre De Paul i Reinildo provoca la contra que sentencia Arnautovic després d'aturada d'Oblak. No era de fet la primera ocasió que tenia l'austríaca. El més problemàtic per l'Atlético, lesió de Jiménez, substituït al descans per Savic, i lesió de turmell de Griezmann al 78, que no és greu. Tocarà remuntar el Metropolitano, però Simeone vol ser optimista.
Creo que competimos bien. Está el partido de vuelta contra un rival que será muy difícil. Y que bueno, esperemos dar un poco más de lo que pudimos dar hoy para competir bien cuando nos toque jugar en casa. Yo soy optimista, tenemos la opción de poder competir. Sabemos con lo que nos vamos a enfrentar, sabemos después de haber jugado contra ellos cómo juegan. Y bueno, ahora esperemos que cuando nos toque lleguemos de la mejor manera y bueno, podamos competir como lo pide la competencia.
Ojo, però, perquè la història diu que des de la temporada 14-15 l'Atlético no remunta en Champions un 1-0 en contra de l'anada.
En l'altre partit d'ahir, 1-1, eh?
PSV, sí, PSV 1, Dortmund 1, es van avançar els alemanys, i un tal Luc de Jong, sí, va equilibrar la balança en els primers 90 minuts, que ara s'hauran de resoldre al Signal Iduna Park al camp del Borussia de Dortmund.
Molt bé, 3:45, de seguida el debat amb el Miguel Rico i l'abogado Jacinto Vicente.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistics, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistics, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistics.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil. Obrim el debat amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, Tingam.
Bona tarda, i amb el Jacinto Vicente. Hola, abogado, què tal?
Què tal? Bien, i vosaltres?
Molt bé, molt bé, molt bé. Esperant que arribin les 9 de la nit per veure què passa el Diego Armando Maradona. Ara en parlem, Miguel, però volia començar demanant-vos què us va semblar la intervenció de De Jong. Tant el que va dir com el moment que ha triat per dir-ho. Miguel.
Al moment no em sembla oportú, perquè una de les coses que s'aprèn dels més grans del Barça és que el més important és el Barça i no era dia per tenir un protagonisme personal. Això no vol dir que Frankie de Jong i qualsevol jugador de la plantilla, qualsevol professional, tingui dret a pronunciar-se sobre les coses que diuen o escriuen d'ell. Ara bé, quan afrontes el tema tan de cara, no és suficient amb dir que s'escriuen invents o coses similars. S'ha de ser més clar i desmentir amb rotunditat i amb dades les informacions que s'han publicat i que ells no consideren oportuna. Però, vaja, pel que jo sé, continuo pensant que, efectivament, el Barça té intenció de desprendre's de Frenkie, no per qüestions esportives essencialment, que també podria ser, sinó bàsicament per una qüestió econòmica, perquè és un jugador en cartell i pretenents a Europa.
Jacinto, ¿qué te pareció?
Estoy de acuerdo con Miguel.
el momento en que se dice, que me parece absolutamente inoportuno. Lo que pasa es que aquí yo no diría que es culpa solo de Frankie de Jong. Está la comparecencia de prensa, evidentemente, la sabe el Barcelona, la conoce y está pactada con el Barcelona. O sea, el Barcelona sabe que va a salir su jugador, lo autoriza, lo pacta. Y es más, vosotros lo sabéis mejor que yo. El Barcelona en las conferencias de prensa concede turnos de palabra limitados, sabe quién va a preguntar y normalmente sabe, si no lo sabe directamente, tiene conocimiento de qué tipo de preguntas se van a hacer. Sí. Entonces, si ayer sale Frankie de Jong y sale él y sale con el conocimiento del club, el club sabe que se le va a preguntar sobre eso y sabe perfectamente lo que va a contestar el jugador. Con lo cual, esto es algo de las dos partes. Entonces, a partir de ahí, lo que dijo Frankie de Jong, bueno, yo creo que es que más o menos esta es la media verdad de mentira. Él puede decir, no, lo que yo cobro, pues bueno, lo que cobras igual de ficha no, de ficha igual no cobras 40. Pero es que hay prima de fidelidad, hay pagos diferidos, hay una serie de conceptos que vienen ya desde la época de Bartomeu que Frankie de Jong tiene que cobrar ahora. ¿Que está en su derecho porque así se firmó? Sí. Pero que las cantidades puede que no sean de estrictamente de salario, también puede haber razón. Pero que al final entre lo que cobra de prima de fidelidad, pagos diferidos, no sé qué tal, que se pueda acercar, yo creo que sí.
Clar, i després, Miguel, hi ha una altra cosa, que és el tema de... Ell apunta molt directament a la premsa, però, clar, el que fa la premsa és traslladar unes informacions que treu d'algun lloc. I aquí jo crec que està... Tu ho apuntaves abans. Fa dos anys va passar pràcticament el mateix. A De Jong, des del club, pràcticament se'l va empènyer per a veure si sortia. I jo tinc la sensació de que està tornant a passar una altra vegada el mateix. Vull dir que ell apunta molt a la premsa, però... crec que és el Bernat Soler que li pregunta qui hi ha darrere d'aquestes informacions, no?
Bueno, el que sabem tots és que fa un parell d'anys la directiva del Barça va fer un altre rècord amb un grup selecte de periodistes explicant la situació de Jong, insinuant que era pràcticament insostenible la seva continuïtat amb el salari, amb els bonus i els premis i tota aquesta història que té, i que el més convenient era sortir a menys que renovés i fes un contracte més llarg i tal. Mm. Bueno, en aquell moment, Frankie de Jong no va voler sortir. Ara no sé si vol sortir o no, perquè que digui que el Barça és el club de la seva vida no vol dir que per les circumstàncies que siguin no puguis continuar. De manera que, sí, ja tenim un precedent que en una situació similar totes les filtracions respecte al jugador van sortir directament del club.
Sí, sí. En fi, canviem de terç. Va, anem a parlar del partit, que el partit està molt bé, o esperem que estigui molt bé i que li surtin bé les coses al Barça. Jacinto, optimista o pessimista de cara a esta noche? Pues el Barça està mal, però per lo que dicen, el Nápoles està peor todavía.
Sí, però medio. Ya. Yo directamente ya avanzo y ni porras ni nada, te digo, para mí esto puede acabar en empate. Veo un partido donde el Nápoles, el cambio de entrenador, evidentemente todos sabemos que genera un efecto un poco a dos o tres semanas en las plantillas, donde todos los jugadores pues quieren demostrar, los que eran suplentes pues quieren demostrar que eran injustos suplentes, los que son titulares, viendo el Nápoles tan mal, pues querrán demostrar que bueno, que pueden dar un poco más y que si estaban haciendo las cosas mal, pues que pueden dar un poquito mejor los titulares. El nuevo entrenador, lo que he oído, yo no lo conocía, la verdad, no voy a mentir, lo que he oído es que juega un poco más al 4-3-3, sí, un poco más ofensivo.
Sí.
Yo no creo que juegue a quitar la posesión de manera definitiva al Barça. O sea, sí creo que va a haber rachas, es decir, que va a haber momentos en que el Nápoles sí que va a ir con bastantes hombres arriba. Son un equipo que a través de Osimhen, centros laterales, jugadas desde banda, esto le puede causar problemas al Barça. Y mi duda es si en esas rachas el Barça va a aguantar sin encajar. En este sentido, yo creo que es muy importante la contundencia en las dos áreas. O sea, se puede imponer quien sea más contundente en las dos áreas, porque a nivel de juego los dos están mal. Yo no creo que a nivel de estrictamente juego se pueda hacer tocar un botón y decir estamos en Champions y vamos a jugar mejor. Creo que se puede cambiar la motivación, se puede cambiar la concentración, pero el tipo de el jugar, el mejorar a nivel de futbolísticos, es muy difícil que tú toques un botón y no mejores. Con lo cual, yo lo que creo es que los dos están fatal. El Nápoles va a jugar en su casa a rachas, o sea, sí que va a llegar arriba y en esas rachas aguanta o no aguanta la defensa del Barça. Para mí ahí está. El partido es peligroso, ¿por qué? Sí. Porque yo opino que evidentemente lo ideal es que gane el Barça. De esa manera te aseguro la vuelta más tranquila. Un empate es peligrosillo, porque el Barça en casa no está siendo fiable. Pero ya si Nápoles impone 1-0-2-1, a mí me da mucho miedo ese partido de vuelta.
Com ho veus, Miguel? Que és veritat que tothom que veu el Nàpols jugar està dient el mateix, està molt malament, però clar, tu veus el Barça a Vigo i penses, estarà el Nàpols pitjor que el Barça?
Jo, amb tota la sinceritat del món, diré que el Barça, per mi, avui un equip sense pronòstic. Tu a mi em dius que aquest partit el juga el Barça i el guanya 0-3 i sóc capaç de creure-me-ho perquè pot tenir ocasions suficients per fer-ho. Però em dius que perdrà 3-0 i també ho crec. Sí, sí. Continuo pensant que el Barça està una mica com fa 2 anys o 2 anys i mig, que pot guanyar a qualsevol i perdre en qualsevol. Per tant, no sé què dir-te. Jo el desig, per descomptat, és que el Barça, si pogués ser sentenciat a l'eliminatòria...
Se'ns ha tallat el Miguel, però està clar que ens ha dit exactament el que ens ha dit fa uns minuts el Guillo Uzqueno, que això pot acabar o 3-0 o 0-3, pronòstic incert, veurem què passa. Miguel, Jacinto, gràcies als dos, que vagi molt bé, fins una altra.
Un saludo, un abrazo.
Hasta luego, adeu, que vagi bé. 20 minuts i les 4, de seguida més.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport.
A Vigo va sortir cara. Ara, a Nàpols, és una moneda a l'aire i a la ràdio us explicarem com cau la moneda. I tant de bo, torni a sortir cara.
Final, 3 puntos.
Bueno,
3 puntos. Con agonía al final.
Se tiraba al suelo Cancelo.
Tiempo de juego, aquest dimecres, des de l'estadi Diego Armando Maradona, Nàpoli, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Guille Uzquian.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Vinga, parlem ara de l'Espanyol Esports Cope. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, que tenim un partit guapo dissabte, eh?
Home, i tant. I l'Espanyol ha tornat avui a entrenar, després de també fer-ho en el dia d'ahir. Demà roda de premsa de Lele Cabrera, un dels capitans, i el divendres roda de premsa de Luis Miguel Ramis en un partit clau per l'ascens. Cal situar a 2 punts a l'Eibar, que és el rival del dissabte a la tarda a Ipurua. Si l'Espanyol guanya, dormirà després de molt de temps en zones d'ascens directe i diuen els més optimistes que començarà la pujada cap amunt d'un Espanyol que va recuperar sensacions l'altre dia contra el Mirandés.
Per parlar del partit tenim protagonista, gran protagonista. Marxem cap a Eibar per saludar el jugador de l'Eibar i ex de l'Espanyol, Anaïts Arbilla. Anaïts, què tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estamos, Anaïts? ¿Cómo va?
Pues bien, bueno, aquí acabamos de tener un poco... Hemos terminado la sesión y, bueno, pues... preparándonos un poco para el sábado, la verdad.
Sí, sí, que es buen partido, ¿eh? Es buen partido que bueno, que no va a decidir nada, evidentemente, porque queda muchísimo por delante todavía, pero bueno, es importante porque si vosotros ganáis, abrís brecha ahí, si gana el Español os supera, o sea que hay cosas en juego, ¿eh? El sábado.
Sí, a ver, está claro que, bueno, que a priori es un partido potente y donde, bueno, parece que bastante... No es trascendental, pero sí que es importante, ¿no? Al final somos conscientes de que estamos jugando el segundo contra el tercero, de que somos dos equipos aspirantes al ascenso en un momento no decisivo, pero bueno, es importante, ¿no? Y bueno, pues estamos sintiendo que bueno, que el partido del sábado pues transmite por lo menos mucho interés.
Sí, sí, sí. Vosotros estáis bien ahora, no habéis perdido en 2024, pero los marcadores que sacáis son muy ajustados. El Español fuera de casa hace muchísimo que no gana. Bueno, vamos a ver qué pasa. En segunda división, en cada partido, Naitz, puede pasar cualquier cosa.
A ver, ¿qué te voy a contar? Al final, nosotros ya somos, creo que tenemos una gran experiencia a lo que nos ha pasado en los últimos dos años, ¿no? Ahora mismo no hay nada decisivo, porque hasta que no sean las últimas jornadas, que esto varía muchísimo. Y en cuanto a, bueno, pues las sensaciones que estamos teniendo desde que empezó en esta segunda vuelta, pues han sido muy positivas. Está claro que el equipo, pues bueno, está siendo más sólido, que era una faceta que nos estaba costando un poco al final de la primera vuelta. Y bueno, entiendo que la continuidad que tenemos que tener pues es un poco en base a eso, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que me dice también sobre el Español, yo creo que también, pues bueno, sabemos el potencial que tiene, pues todos somos conscientes de que el Español va a estar peleando hasta la última hora por ese ascenso directo, sabemos el nivel que tienen arriba, y bueno, pues lo que intentamos al final es un poco también disfrutar un poco de estos momentos y sobre todo de poder estar peleando por algo tan bonito que es ascender a primera división, ¿no? Porque creo que vivir partidos de estos, pues al final, pues emocionan, ilusionan y bueno, es momento también de disfrutarlo.
Arbi, soy Quique, buenas tardes.
Buenas tardes, Quique.
¿Firmamos el empate o no?
Pues si jugaría fuera de casa te diría que sí, pero ahora mismo, pues bueno, para nosotros Ipurúa tiene que ser algo, un fortín, como lo llamamos, ¿no? Y los partidos de casa, pues bueno, vamos a intentar hasta el final que siempre sean de tres, es nuestro objetivo, y bueno, siendo conscientes que bueno, que el partido del sábado es muy, muy, muy exigente, como ya vimos también la semana pasada que fuimos a Elche, y no es que me sorprendiera, pero vi un nivelazo de equipo que bueno, que también espero que esté en esas posiciones de ascenso, luchando por ellas, y bueno, pues este fin de semana pues sabemos que es un partido muy, muy complicado, pero ahora mismo, sinceramente, no te firmo el empate.
El Español es como el rival a batir, es como el Madrid o el Barça en primera, ¿no? Todo el mundo le tiene como diciendo, bueno, y tú, nos viene el Español a por ello, el campo lleno y...
Sí, a ver, si está claro, hombre. Si me dices un equipo antes de que empiece la temporada favorito al ascenso directo, pues seguramente te diría el Español, el primero, el número uno. Pero bueno, somos conscientes y te digo, por la experiencia que hemos vivido estos dos últimos años, que pues nosotros también, no sé si hemos tenido igual ese papel de tan favorito como lo que puede ser el Español ahora, ¿no? Pero aquí cada uno hace su camino y sabemos la dificultad que tiene la categoría y la dificultad que tiene cada partido, y como te digo, aquí cada uno hace su camino y es difícil poder, bueno, ser tan regular durante una temporada tan exigente. Y bueno, lo que buscas es un poco eso, ¿no? Porque al final el que gane este fin de semana tampoco se va a proclamar campeón ni va a tener todo hecho, ¿no? Al final esto es un camino a largo plazo y bueno, el que más regular sea, pues se llevará el premio.
Tú que conoces a Eibar y que conoces el Español mejor que nadie. Uh-huh. Aquí, en la primera vuelta, fuisteis vosotros los que, entre comillas, echasteis a Luis después de aquel 2-2 en el último minuto. Y fue Garagarza el ejecutor. ¿Conoces a Garagarza? Aquí le hemos dado palos hasta el carnet de identidad. ¿Me lo defiendes o pasas palabra?
Te creo.
¿Me crees, eh? ¿Lo defiendes o no?
Pues por supuesto que sí. Yo me defiendo. Al final yo creo que es que... ¿Sabes lo que pasa? Que yo al final voy a defender a todo el mundo que esté metido dentro del fútbol. Al final sé lo difícil que es poder gestionar, poder crear. Creo que todo el mundo intenta hacer lo mejor para el equipo en este caso, ¿no? Pues Fran seguramente querrá el beneficio del Español, el beneficio que el Español hace en la primera división. ¿Cómo no va a querer eso? Al final entiendo que su objetivo es ese. Y lo intentará hacer de la mejor manera posible. Yo confío en Fran. Al final creo que, bueno, pues es una persona que aquí ha hecho un gran papel y creo que ahí también lo está haciendo. Al final, bueno, está metido ahí en toda la pelea. Si gana este fin de semana, espero que no, pues se pondrá en el ascenso directo. Y aún queda muchísimo. Parece que esto, bueno, estos partidos que son directos parece que son decisivos, pero para nada. O sea, queda muchísimo y aquí esta pelea va a ser hasta el final y espero que así sea. O sea, que bueno, que nosotros aquí también, pues bueno, peleamos por lo nuestro, y creo que el mundo del fútbol al final, pues estos partidos, lo que te digo, son para disfrutarlos, porque vivirlos con esta emoción, pues ilusiona, ¿no? Pero aquí, trascendental, la verdad que ahora mismo no hay nada.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa el sábado, que pinta bonito, y en el resto de la temporada, que la batalla se presenta apasionante por el ascenso. Anaïts, muchas gracias por atendernos, suerte, ¿eh?
Vale, es que ricasco, y a vosotros, que os vaya muy bien y muchísima suerte.
Gracias, una abrazada aquí, que acaba llueve.
Buena tarde, adiós, Anaïts.
Venga. Venga, un abrazo, gràcies. Agur.
12 minuts i les 4, una més de futbol. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Atenció, perquè Alexia Putellas podria tornar a jugar ja divendres amb la selecció espanyola, eh?
Nou capítol, Alexia, Barça i selecció. Ara és Montse Tomé qui s'ha pronunciat sobre la presència de la jugadora per disputar la Final Four de la Lliga de les Nacions. Diu que la decisió respon a una clara intenció de les dues parts, pel que pot ajudar Alexia dins del camp. Decisió també consensuada amb el Barça. Segura Tomé confirma que estan en contacte amb el club per veure la seva evolució. I ara ve el problema. La llista definitiva de 23 es tanca demà. Alexia no juga un partit des del novembre, no té l'alta mèdica, però Montse Tomé vol comptar amb ella i que pugui estar al camp.
La decisió de que està aquí és que jo he valorat que és una futbolista que dentro del campo puede ayudarnos, que tenemos que ver ahora con médicos, etcétera, su evolución en estos días, cómo va. Dirección deportiva ha hablado con el club y ellos, pues bueno, han sido quien ha hecho los trámites de que Alexia pueda venir y pueda estar bien. Bueno, lo que hemos valorado con Alexia en su proceso de recuperación es que desde servicios médicos es que podía participar, hay una previsión de que pueda estar dentro del campo, ¿vale? Esa es la primera valoración para pensar que Alexia pues puede estar con nosotros.
Declaracions de Televisió Espanyola. Espanya juga el divendres contra els Països Baixos, la semifinal de la Lliga de les Nacions. Si guanya, doble premi, estarà a la final, i els Jocs de París. Avui, nova sessió d'entrenament a les Rozas. Alexia i Tere Abelleira, la jugada del Real Madrid, segueixen treballant a menor ritme.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Fins aquí el futbol.
Te podríamos decir que no te pierdas este miércoles Tiempo de Juego en COPE, porque vas a vivir toda la emoción del deporte.
¡Qué golazo!
Porque nadie te va a contar el fútbol así.
Este programa hace cosas muy raras, muy raras.
Pero te voy a decir una palabra que lo resume todo. Champions. Este miércoles desde las 8:30 de la tarde, la ida de los octavos. Nápoles, Fútbol Club Barcelona.
¡Todo listo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda, web y app.
Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Anem al bàsquet, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Que tenim declaracions de Ricky Rubio des de la concentració de la selecció espanyola.
I a la prèvia del partit davant Letònia, el primer de classificació d'Espanya per l'europeu de l'any vinent. Ara l'escoltarem, però la notícia és que també ha parlat el seleccionador Sergio Scariolo després d'aquest entrenament del matí de la selecció, i Scariolo ha confirmat que Ricky Rubio tornarà a jugar demà dijous al bàsquet. Demà davant Letònia, el diumenge el rival de la selecció d'Espanya serà Bèlgica, i el divendres de la setmana vinent, dia 1, s'estrenarà Ricky Rubio amb el Futbol Club Barcelona al Palau davant el Mònaco en partit d'Eurolliga. Recordo que ara fa mig any que Riqui va aturar l'activitat precisament quan estava concentrat amb Espanya. Avui, entre altres coses, ha explicat què s'ha trobat i com està la selecció.
Increïble, la verdad es que se echaba de menos. El ambiente que hay es espectacular y además pues vienen jóvenes con mucho talento y con ganas también de enseñar un poco todo. Y bueno, diría que espectacular.
Ha explicat també Scariolo que a Riqui, òbviament, li falten unes setmanes per assolir el millor nivell, però que està bé. I el mateix jugador ha parlat de tot el suport des que va dir prou per ocupar-se de la seva salut mental.
La verdad es que no me he sentido solo en ningún momento y ha sido un apoyo muy grande, tanto la selección como en Cleveland en su momento y en el baloncesto, el mundo del baloncesto en general. Y eso me ha ayudado muchísimo también a un momento tan duro.
Avui tornem a sentir la veu de Riqui Rubio. És una magnífica notícia. Demà tornarem a veure'l. També una magnífica notícia sobre una pista de bàsquet a Espanya, a Letònia. Demà el príncep Felip de Saragossa a les 8 del vespre.
Sí, senyor. Albert, gràcies. Que vagi bé.
A tu, Joan, que vagi bé.
El bàsquet al futbol sala, perquè el Barça, malauradament, ha caigut eliminat de la Copa del Rei a la pista del Peníscola. Se li va escapar un partit que tenia controlat i va acabar perdent a l'últim segon. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Batllori? Molt bona tarda. Sí, duríssima la eliminació del Barça en los cuartos de final de la Copa del Rey en la pista del Peñíscola, penúltimo clasificado de la Liga, en un final lleno de errores que dieron con el equipo azulgrana fuera de la competición. Con empate a dos a falta de cinco minutos, Sergio Lozano anota un golazo que volvía a adelantar al Barcelona. Poco después, ocasión clarísima, 3-1, que el Barça falla. Y a partir de ahí, cuando solo quedaban 30 segundos para el final, Juanqui, jugador local, se convirtió en el héroe del Peñíscola al aprovechar primero un mal despeje del portero Fechas para empatar a 3 y después marcar el definitivo gol bajo palos a solo 3 décimas para acabar el partido tras una falta pésimamente defendida por el propio Fechas y Antonio. Hat-trick para el jugador local y el Barça eliminado. Unos errores que el técnico Jesús Velasco considera claves en la eliminación.
Errores puntuales. No hemos sabido gestionar bien ese final de partido. Hemos tenido una contra, creo que 3-1, un jugador que ni siquiera era el portero. Y después la jugada desgraciada de Feisas, que podía haber golpeado el balón perfectamente con la izquierda. Le ha querido dar con la derecha, le ha dado mal y ha pasado lo que ha pasado. Y después la jugada esa, que hay que ver si es falta o no es falta, porque no sé si le hacen falta a Antonio o no. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Por desgracia, pues se ha torcido todo al final, ¿no?
A el Peñíscola, que es el equipo que está clasificado, además del Betis en la jornada de ayer. Y hoy se enfrentan Cartagena Manzanares y Jaén Xota para completar el cuadro final de esta final a 4 de la Copa del Rey.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Acabarem parlant de motor, que avui han començat els tests de pretemporada de Fórmula 1 a Bahrein. Test que està dominant de moment Verstappen. Sainz està marcant el tercer millor temps i Alonso al setè. I hem tancat també test de MotoGP a Losail. Fem balanç amb l'especialista en motociclisme a la COPE, el Borja González. Borja, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues fue un test bastante interesante. Es una prueba, la de Qatar, que sirve mucho más para preparar el primer gran premio de la temporada que para probar las motos, aunque se siguen puliendo cosas. Y se vio lo que se esperaba, dominio de nuevo de las Ducati, sobre todo de Bagnaia, que ha batido el récord de los dos circuitos en los que se han disputado entrenamientos este año, tanto en Sepang como ayer en Losail, o tiempos brutales del bicampeón del mundo, que hace que se le señale como el máximo favorito antes de que comience la temporada, tanto él como su marca, porque Bastianini terminó segundo, no brilló tanto Jorge Martín, pero sí que se le ve con las condiciones de estar peleando contra Bagnaia como hizo el año pasado, y se vio ya así ayer a muy buen nivel a Marc Márquez. Terminó cuarto con su primera caída con la Ducati, eso sí, quizás con algo de falta de ritmo, y sobre todo lo importante será que se adapte rápido a los circuitos, porque todavía necesita algo de tiempo para entender cómo funciona la Ducati en cada trazado. Yo creo que también hay que destacar, y mucho, lo que hizo Aleix Espargaró, tercero, sobre todo con un ritmo tremendo, que habla muy bien de su Aprilia, la moto que ahora mismo quiere poner en jaque, o por lo menos plantar algo de cara a la dominante Ducati.
¡Hail, superstar!
Just...
por em fas, por em fas.
Aquesta és de la teva època, no?
George Michael, eh?
George Michael, I want your sex. No, és la cançó triada per il·lustrar el que ha passat a Istanbul, on el Besiktas ha decidit tancar el seu vincle contractual amb Emirán Delibas. No tinc el gust de conèixer-lo, però el que sabem d'aquest xicot és que es va obrir un perfil a una d'aquestes aplicacions de cites.
Ja.
Però no l'han fet fora per això, no, 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 no. El Besiktas l'ha fet fora per mentir en el seu perfil d'aplicació de cites, on va posar que tenia 24 anys, quan en realitat té 21. De mutuo acuerdo nos separamos del futbolista Emirán Delibas. Le deseamos éxito, no en l'aplicació, en la seva futura carrera, ha informat el Besiktas. En fi, coses que passen quan vas sense dir la veritat per la vida, però bueno.
Besiktas va ser on el Barça va perdre aquell partit mític de competició europea dels Valls de Saló, eh? Cada dia Àngel Fernández.
Sí. La de Busquets padre va ser a Galatasaray, no?
Sí, vale.
Va, rematem això. Última hora. Dates i hores de la fase final de la Copa del Rei Juvenil. Carlos Tartiere, Oviedo, 7 de març, 4:30. Badalona, Mallorca, 8 de la tarda, Español Oviedo. Sergio Ramos, 2 puntos, comillas. Si marco en el Bernabéu, no lo celebraré, cerramos comillas. I han suspès 4 anys al jugador de bàsquet Pierre Henry per passar de manera il·legal un control antidopatge. Ho va fer quan jugava a Baskonia. Baskonia li va tallar el contracte en aquell moment i ara 4 anys de sanció per Pierre Henry.
Acabo amb les enquestes. En clau Barça, què pot passar avui a Nàpols? Creieu que el Barça encarrila l'eliminatòria al 27%, que queda tot obert per la tornada al 48%, desfeta blaurana, 26%. En clau Espanyol, signeu l'empat a Eibar dissabte, no el signeu al 63%. En clau Girona, els de Michel han sumat un punt de 9, és un sotrac, 26%, són resultats normals, 74%. Arribem a les 4, avui, tiempo de juego, sort al Barça.